La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 5 minuts del matí del dimecres 14 de juliol de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Avui és l'última tertúlia de la temporada abans de l'estiu. Repassarem, com sempre, l'actualitat de la ciutat, avui sobretot marcat per l'impacte de la pandèmia a Sant Cugat, i si queda temps farem alguna repassada de l'actualitat nacional. Avui ens acompanya un representant de cada partit polític amb representació al ple, menys la CUP, perquè ja que Lourdes Llorente, que era la persona que havia d'entrar avui, ens ha disculpat a última hora, ha tingut un imprevist i no podrà ser avui entre nosaltres. Per tant, saludem les persones que avui participaran a la tertúlia. Per un costat, Albert Salarich, regidor de Junts per Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Francesc Ossant, secretari d'Organització d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia.
També tenim a José Gallardo, regidor del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Bon dia.
I Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs, com deia, l'actualitat de Sant Cugat, evidentment, està marcada per la situació pandèmica. La situació no és bona, estem amb xifres molt altes. Sí, millors que ara mateix, millors que la setmana passada, però és que havíem arribat tan amunt que la veritat és que encara no podem dir que estem en una situació bona. De fet, aquesta situació negativa de Sant Cugat ha fet que tant ahir com avui s'estiguin fent cribatges massius al PAP 3, a la Rambla del Celler, als joves de la ciutat. Ahir, però, hi va anar molt poca gent, comparat amb la gent que s'esperava, val? Hi havia la franja d'edat de 18 a 20 anys, i després, veient l'èxit de la crida, doncs es va decidir ampliar la franja, i avui ja, a partir d'avui, bueno, d'ahir la tarda i avui, ja es poden anar a fer la PCR amb automostra els joves d'entre el 2006, nascuts entre el 2006 i el 1997. No sé si pregunta en general com esteu veient la situació de Sant Cugat i si creieu que pot funcionar o pot ser d'utilitat aquest cribatge massiu. Comencem per l'Albert Salarich, de Junts.
Hola, bon dia a tothom. Bé, com deies, estem en uns números de campions, no? En aquest sentit, malauradament, no? Malauradament. I bé, jo una mica el que diria és que aquests cribatges, doncs, que s'estan fent al pavelló, doncs estan molt bé, però potser arriben un pèl tard, eh? Potser arriben un pèl tard i potser s'haurien d'haver obert d'entrada a més franges d'edat, a donar-los a conèixer una mica abans. El que passa és que és molt fàcil opinar el toro passat, no? És una problemàtica, doncs, que la de la Covid, a la que estem dia a dia, doncs, afrontant noves situacions. Però sí que és veritat que hi ha molts aspectes, doncs, que tenen a veure, doncs, potser amb una planificació més a curt, que no vull dirigir-la només al govern municipal, sinó que en general, no, d'acció reacció, doncs, que estem acostumats des de que ha començat aquesta pandèmia a que hi hagi. Jo crec que en general hi ha una doncs això, una previsió, doncs, que no pots fer a molt a llarg, però això té uns efectes, doncs, tant econòmics com d'altres tipus que hem d'intentar, doncs, de posar-li el remei al màxim possible. A veure si amb les mesures aquestes, doncs, que s'han instaurat, doncs, la cosa va millor ràpidament, perquè no m'imagino afrontar un mes de setembre, doncs, amb aquesta inèrcia, no? O sigui, que hauríem d'intentar, doncs, posar tots al màxim perquè aquests números baixin el més aviat possible.
Molt bé. Gràcies, Francesc, per part d'Esquerra.
Sí, dues coses que ha dit el senyor Salarich que coincideixo en part amb ell, però dues coses que volia matisar. Primera, han dit, amb el discurs de la frase, del seu comentari, dirigir-ne només al govern municipal. Penso que és important aclarir pels nostres oients quines són les competències del govern municipal i quines no té. I després ha començat dient una cosa que amb la qual coincideixo plenament. Diu, arriba un pèl tard, és cert, arriba un pèl tard. Arriba un pèl tard i val la pena que els nostres oients sàpiguen que des del govern municipal portàvem una setmana apretant i demanant al Departament de Salut de la Generalitat que aquests cribatges es fessin. Ha tardat una setmana i després de moltes pressions que efectivament aquest cribatge es fessin aquests dies d'aquesta setmana. I val a dir que també, i aprofito per agrair a tots els professionals de l'Hospital General de Catalunya, que són els que els han ajudat a fer aquesta tasca d'escribatge. És important assenyalar. És a dir, portàvem una setmana demanant-ho i realment és cert que ha arribat tard i que en una setmana hi ha hagut molt de gent que s'ha encomanat, s'ha contaminat. Bàsicament, gent jove, que val a dir que era la gent que no estava vacunada. Per tant, i amb aquesta tormenta perfecta que s'ha produït de l'auge de l'increment de contaminacions a Sant Cugat, val a dir que respon a dues coses. És a dir, per un costat, la gent que està encomanant-se són bàsicament la franja la franja més jove, que és, un, la que no està fent treball, la que no estava vacunada encara i la que, a producte de l'obertura aquesta, potser un pèl precipitada que hi ha hagut a nivell general de Catalunya, tota aquesta gent ha sortit allò al carrer, festivals musicals, oci nocturn, etc. I llavors el fet de produir-se aquesta pressió que hi ha hagut, més la situació de que no estava contaminada, que no estava vacunada, perdó, ha produït bàsicament aquest increment. Val a dir també, penso que és important aclarar, perquè podria sorprendre que d'aquesta primera tongada, recordem que la vacunació inicial era 2001-2003, que era una franja d'edat que hi havia unes 3.000 persones aproximadament, allò que era el públic diana on podien acollir-se, i bàsicament és cert que el primer dia va haver-hi poca vacunació. Cal tenir en compte, per això, que el cribatge tenia limitacions. Primera, si ja tenien les dues dosis posades de la vacuna, no podien accedir. Si havien tingut una PCR o un antigen els últims 10 dies, tampoc podien accedir. I si tenien símptomes, tampoc podien accedir. Per tant, clar, tenint en compte l'increment de vacunació i l'increment de contaminació que hi ha hagut i l'alarma successiva que hi ha hagut després, totes les vacances que s'han fet, etc., molta gent s'ha fet també les proves, els antígens, les PCRs. Per tant, realment, encara que el públic era en 3.000, la gent que realment podia anar a fer-se el cribatge era poca. Per això, penso que donaria molt encertada, s'ha obert aquesta franja, s'ha triplicat el número de públic que pot ser fer el cribatge, del 97 al 2006, són en total unes 9.000 persones més que esperem que amb aquesta mesura realment doncs, tota aquesta gent que en principi pot estar afectada pel Covid pugui detectar-se, pugui per tant prendre's aquestes mesures. Penso que és important aquesta cosa que s'ha fet i penso que és important destacar la voluntat de l'Ajuntament de Sant Cugat de facilitar els espais perquè això sigui possible. I en tot cas, coincidim amb el senyor Solari que realment anem tard, anem com a mínim una setmana, 15 dies tard. Però, escolta, ara tots a una i intentar totes les mesures que siguin possibles perquè no vagi incrementant-se la contaminació, especialment entre els joves, que són els més afectats avui.
Molt bé. Gràcies, Francesc. José, per part de socialistes.
I gràcies. Bueno, subscriure gairebé tota la llei del company, de govern, el Carusant, i no per no repetir-me en aquest cas. Jo crec que ningú s'esperava que aquestes dates estiguessin pitjor que l'any passat, en aquest cas ningú. Jo crec que ens ha agafat tots una altra vegada a contrapeu, com deia també la senyora Escalari, que anem tard, però jo crec que va tothom tard perquè ningú s'esperava aquesta situació en aquest moment i tothom està fent el que pot. Jo no crec que hem de donar culpa a ningú. De fet, tots hem de fer el màxim i col·laborar entre tots perquè això d'alguna manera reverteixi la setmana vinent tinguem menys casos, com tot això es preveu. Jo crec que a partir de la setmana que ve aquests números baixaran o han d'anar baixant. I, per tant, no hem de buscar culpables ni a nivell d'administracions ni a nivell de gent. Segurament la causa poden ser els joves, però no són els responsables, no, en aquest cas. És veritat que això sí que demostra una cosa, no? Que les vacunes estan funcionant, el plan de vacunació està funcionant. Perquè segurament si aquesta situació hagués sigut al principi de la pandèmia, avui dia estem parlant d'un drama bastant complicat, cosa que no està passant ara ni a nivell d'ingressos ni a nivell de funcions. Jo crec que això és un pas important que jo crec que, malgrat haver entrat o fent coses que s'haurien de fer abans, jo crec que també entre tots hem fet coses molt bé per estar en aquesta situació i que la cosa no sigui tan complicada com està sent. Per tant, el tema d'escribatge és veritat que s'està portant més la setmana darrere amb el Departament de Salut. Finalment, són ells realment qui tenen finalment les dades, que podria haver també preveure que Sant Cugat hauria de ser una zona de cribatge i, per tant, finalment hem arribat a aquest acord. Jo crec que és una bona notícia. Sobretot, que els joves es decideixin anar a fer aquest cribatge, bàsicament per ells mateixos i la seva família, i, per tant, donar aquest missatge de que és un problema global i que no depèn de que si la meva família està vacunada, doncs amb mi jo no tinc cap problema perquè jo ja soc lliure per sortir, no? Jo crec que tots ens hem confiat. Hem de veure que no ens podem confiar de moment perquè la pandèmia encara no s'acaba. Per tant, sobretot, continua treballant des de l'Ajuntament i hem demostrat a l'Ajuntament que sempre anem per davant, en aquest cas, sempre hem de suplir allò que altres administracions, no perquè no puguin, sinó perquè estan més llunyanes i no poden donar aquesta resposta, i l'Ajuntament està donant aquesta resposta el més propera possible a la ciutadania. Per tant, jo crec que no hem de buscar culpables, no hem de buscar lluites entre partits i hem d'anar tots a una per acabar amb la pandèmia.
Perfecto. Gracias, José. Y Sergio, de Ciudadanos.
Sí, bueno, yo he visto con cierta estupefacción determinados tweets o declaraciones desde el punto de vista del equipo municipal que creo que han sido desafortunadas. Yo creo que aquí sí que coincido con el señor José Gallardo en que no tenemos que buscar responsabilidades y lo que tenemos que hacer es sumar todos, desde la Generalitat hasta quien nos gobierna a nivel municipal. No vamos a buscar culpables, creo que es una situación, todos lo sabemos, muy compleja, que el coronavirus, bueno, pues se camufla, es un boomerang que cuando lo lanzas nunca sabes por dónde te va a venir. Había ganas de hacer la fiesta mayor, yo creo que se ha hecho con las medidas oportunas, los jóvenes también han acabado el curso, en fin, nos hemos relajado porque parecía, ¿no?, todo invitaba, a que también, digamos, ese relax podía derivar en abrir hasta cierto punto el ocio nocturno, la hostelería, etcétera. Por lo tanto, ahí subyace un tema económico. Bueno, dicho esto, que en el fondo no importa demasiado, lo que hay que hacer ahora es, ya que tenemos estos cribajes, creo que lo que tenemos que hacer es hacer un llamamiento. Y sé que cuesta y sé que es pesado, sobre todo para los jóvenes, y que seguramente se les ha exigido demasiado. Pero tanto a estos jóvenes, seguramente como a sus padres, en la medida en que puedan influenciar, decirles, oye, es importante que se hagan los cribajes, que vayáis a hacerlos, que a lo mejor si tenéis que hacer una pequeña cuarentena de 24 o 48 horas, se tenga que hacer, porque vale que estos jóvenes seguramente, que ahora lo están padeciendo, seguramente, digamos, el coronavirus no les afectará demasiado, pero sí que pueden ser vectores de transmisión. Y estamos jugando con una enfermedad que, por desgracia, todavía no la tenemos, evidentemente, controlada, en la cual cada dos semanas, cada mes, aparece una nueva variante. Por lo tanto, en tanto en cuanto estos jóvenes pueden ser también vectores de transmisión de esta enfermedad y que pueden estar, por ejemplo, afectar a sus padres o a sus abuelos con una nueva variedad en la cual no tenemos un 100% de seguridad de que las vacunas vayan a ser efectivas. Las vacunas evidentemente son efectivas, pero van apareciendo nuevas variantes de este maldito coronavirus que parece ser, digamos, que bueno, que con determinadas vacunas tienen una protección X, pero que no llega a ser la del 100%. Lo que tenemos que aprender, o deberíamos haber aprendido con el coronavirus, es que, por lo menos, digamos, no podemos dar nada por sentado y por seguro, y por lo tanto, por prudencia, hacer un llamamiento a estos jóvenes a que de verdad acudan, y a que sus padres o a las personas que puedan influirles, animarles a que vayan. Que seguramente a veces no es lo más popular, ¿no? Porque estarán hasta el gorro, que yo lo entiendo, pero desde las administraciones públicas es lo correcto. Entonces ese es el llamamiento que tenemos que hacer.
Molt bé, moltes gràcies, Sergio. Segurament també hi ha un factor que hauria d'influir relativament, ara ja estava pensant quan estàveu parlant, que és el de que molts d'aquests joves ara estan fent de monitors de casals, s'aniran de campaments, i, no? És a dir, és necessari que s'ho facin, però alhora suposo que deuen dir, ostres, si m'ho faig i em surt negatiu, doncs potser em perdré i és un part dels seus ingressos durant l'any, no? Per tant, és molt important, com deia el Sergio, de que siguin els pares, si el jove, diríem, no ho veu, doncs que sigui el pare el que li faci veure que és important fer-se aquest test per veure i que no pugui escampar el virus. Dit això, ahir l'alcaldessa, en l'atenció als mitjans que va fer en el primer dia de cribatges, va demanar el toc de queda, que s'apliqués el toc de queda un altre cop. Ahir al vespre també vam saber que el govern de la Generalitat ho està valorant molt seriosament, demanar-ho i tal, no sé si ja ho ha fet de manera efectiva, però que ja està disposat. i fer-ho de la manera a la valenciana, per entendre'ns, és a dir, de manera selectiva en els municipis on més incidència hi ha. Per tant, Sant Cugat diria més diana absoluta, perquè si això acaba sent així es pugui aplicar el toc de queda a Sant Cugat. I esteu tots d'acord? Creieu que, a més, l'escribatge seria una molt bona solució, fer aquest toc de queda, no sabem fins quan, durant un temps determinat? Albert?
Bé, jo, a veure, si la Generalitat i l'Ajuntament doncs acaben decidint que és la millor mesura i tenen totes les dades per prendre aquesta decisió, doncs, com deia el Sergio abans, doncs la respectarem. El que passa és que veiem que hi ha molts factors ara mateix que són variables. Hi ha molta gent vacunada d'una certa edat, doncs que si està vacunada i no hi ha risc, doncs hauria de poder sortir, perquè el tancament, per exemple, del toc de queda doncs afecta doncs a tot un sector també econòmic important, no? Repeteixo, si s'ha de fer, doncs ho fem, baixem els números i sortim ràpidament de la situació que estem. Però fixem-nos que estan fent també en altres països. No sé, per exemple, ara a França estan pensant en introduir doncs el certificat Covid en moltes de les activitats quotidianes del dia a dia, no? Amb algunes, si més no, no? Amb algunes que poden ser. Doncs, bueno, que això és una cosa que des de Junts per Sant Cugat vam proposar al ple del maig, no? I en aquell moment es va desestimar, però que és una eina que la tenim al nostre abast i que s'ha fet servir a Girona amb uns plans pilots, amb altres situacions, amb concerts, amb el que és la restauració, amb el que és l'oci nocturn. Doncs a mi el que també m'agradaria és que pensem doncs que si això és una cosa a molt curt termini, doncs potser val la pena fer-ho. Però si no ho tenim clar, potser també està bé doncs intentar introduir mesures de que puguin fer conviure aquesta situació amb la màxima seguretat possible, no? Bé, però de totes maneres el que ens farà sortir d'això serà la vacunació el més ràpid possible de tota aquesta franja d'edat que encara no ho està, eh? Però bé, com deia, jo crec que s'ha d'anar en paral·lel, o sigui, aplicant mesures, naturalment, però també calibrant bé i intentant aixecar el cap a mig termini i veure que potser podem implementar accions doncs, que ens ajudin a poder fer una transició més segura i sortir-ne amb el menys dany possible, quan dic dany, no només el sanitari, sinó també l'econòmic.
Molt bé, gràcies, Albert. Francesc, tens el micròfon silenciat. No passa res. A veure, sí? No, no funciona.
Ara sí.
Et sentim.
Sí. Vale, perdoneu. No, jo coincideixo que, no recordo qui ho ha dit, però que amb aquest tema hem d'anar tots a una. Però som un poble allò especial i crec que hem de prendre mesures radicals perquè per tallar d'arrel el virus. I, efectivament, el toc de queda s'ha demostrat que ho és. I, per tant, jo estic plenament d'acord amb aquesta iniciativa que des del Govern de la Generalitat ha fet una mica a la carta aquelles situacions, aquelles territoris que necessiten implantar el toc de queda, doncs s'implanti i es talli això. També és cert que hi ha tota una problemàtica, tot el tema de comerços, que es veuen afectats, etc. És cert que això s'hauria de poder estudiar, a veure quines compensacions es poden fer, perquè si no, realment hi ha sectors econòmics que es veuen molt, molt perjudicats. I amb aquesta mesura, ara ho deia el senyor Soleria, amb aquesta mesura que fa el govern francès de que, per exemple, que no poden entrar als bars que no demostri que estan allò vacunats, trobo bastant interessant, perquè encara hi ha molta gent, molta, que encara no es vol vacunar, terraplanistes, gent allò que opina que això no que la vacuna té, el xip s'implanta, no sé què. Penso que si es plou una ruta queda i mesures que realment afavoreixin que la gent es vacuni, molt millor s'ha demostrat, i abans s'ha dit, ha dit el senyor Gallardo, que això aquesta crisi d'ara ens pilla amb la gent no vacunada, i això que és un drama. Per tant, s'ha demostrat que la vacuna és efectiva. Per tant, tota qualsevol mesura, per un costat coercitiva del tot d'aquella, per tant, que, i per altra part, que estimuli que la gent pugui vacunar-se i es pugui realment demostrar i es pugui ben, realment fer veure a la gent que encara té dubtes de que la vacuna és imprescindible, seran benvingudes.
Molt bé. Gràcies, Francesc. José?
Jo estic completament d'acord en que s'ha de fer una mesura dràstica, però amb un període de temps curt. És a dir, estic a favor d'aquest toque de queda, és una cosa que s'ha de fer quirúrgicament, amb un període determinat de temps, i, evidentment, amb dues coses en paral·lel, que es continua, evidentment, avançant amb la vacunació. Estic totalment d'acord que aquesta franja d'edat s'ha de continuar vacunant, per tant, hem de fer aquests fronts. Tot de queda, vacunació, i per altra banda, donar suport al sector que surt més perjudicat en aquest cas, que continua sent l'oci nocturn, com tots sabem. Per tant, aquestes tres mesures han d'anar de la mà. Hem d'intentar buscar aquest equilibri econòmic i d'alguna manera preservar la salut pública, i hem comprovat que és la millor manera, perquè quan deixem que la responsabilitat sigui individual de cadascú, tots sabem que hi ha una part, encara que sigui petita, de la població que no compleix o veu que això no va bé, i això d'alguna manera no s'ha de dir. Per tant, a vegades hem de prendre decisions dràstiques en un període determinat de temps per protegir el conjunt de la població. I, evidentment, sempre hi ha sectors que surten afectats, i per tant aquests sectors són els que des de l'administració pública, no només local, sinó a nivell de Generalitat i de l'Estat, doncs han de passar com compensar aquestes ajudes, aquestes persones, que hi ha aquests sectors que surten més desfavorits. Per tant, jo totalment d'acord amb aquest toc de queda, perquè si no baixarem aquests números tan dràstics.
Molt bé. Albert, si vols respondre, i després al Sergio, que li tocava.
Sergio.
Sergio? Vale, doncs Sergio, digues.
Vale, gràcies. Yo aquí me remito y acato lo que digan las autoridades sanitarias. Y si el toque de queda es lo más efectivo, pues hay que llevarlo a cabo. Yo creo que a veces cuando vemos las cosas con distancia, seguramente acertamos. Es decir, imaginemos ahora que en Tarrasa o en San Quirsa tuviesen unos índices extraordinariamente altos, ¿no? Y nos dijeran, pues en Tarrasa van a hacer un toque de queda. Seguramente desde aquí lo veríamos bien, ¿no? Lo veríamos muy comprensible, ¿no? Diríamos, bueno, es para que el virus no se expanda, ¿no? Para tenerlo controlado. Por lo tanto, si hay que hacer esta actuación quirúrgica en un breve espacio de tiempo en San Cugat, esto será positivo. Y en el fondo lo que alguien, no sé quién lo ha dicho, ¿no? No sé si ha sido el señor Osán. Bueno, en el fondo yo creo que lo que tenemos que buscar es que se vacune el mayor número de gente y vayamos bajando la edad y se acaben vacunando los jóvenes, etcétera. Creo que, aunque también el señor Rosán ha hablado de los tierraplanistas o negacionistas, etcétera, bueno, yo creo que tenemos la suerte o la circunstancia oportuna de que tanto en Cataluña como en el resto de España, pues las vacunas tienen una gran aceptación. En este caso hay casos paradójicos, ¿no? Como Bulgaria, ¿no? Donde se estaba vacunando muy poca gente porque la vacuna tenía cierta mala prensa y una mala aceptación, etcétera. No es el caso, yo creo, que de la mayoría de países, ¿eh? De Europa Occidental. Vamos a intentar vacunar al máximo de gente, y cuando ya hayamos cubierto esas franjas prácticamente desde 16 años hasta para arriba, ya veremos qué es lo que pasa con los niños, pues habrá que ir a buscar a esas personas que pueden ser negacionistas o que han tenido un miedo, etcétera, pues para intentar convencerlas de que esto es lo mejor.
Molt bé, Sergio, gràcies. Albert?
Bé, no, jo més volia comentar que celebro que per les paraules del senyor Sant, no, que ha comentat que veu bé tot el tema que està fent el govern francès, etc. És el que dèiem abans. Nosaltres en el maig vam proposar començar a implantar aquest tipus de mesures, o a començar a estudiar-les, si més no, per poder-les implantar des de l'àmbit local. Entenc que potser era previ i no es va entendre en aquell moment, però potser si algun tipus de mesura que es pot fer, no? Doncs fàcilment es pot potser implementar o estudiar, doncs jo crec que estaria bé, doncs, que canviessin en aquest sentit o miressin de poder-la aplicar, no? Em refereixo a tot el tema del certificat Covid de la Unió Europea, o un certificat de vacunació, o alguna cosa que faci, doncs, que hi ha certs punts on sí són aplicables, eh? I amb això no voldria polemitzar amb el senyor Sant, sinó que en aquell moment segurament es va veure diferent, i ara, doncs, que entrem en una fase on hi haurà una majoria de població vacunada, doncs pot servir, doncs, perquè en un temps indeterminat, doncs puguem allò, conviure el màxim de segurs possibles, no?
Mm-hmm. Molt bé. Gràcies, Albert. Sí, Francesc?
Sí, sense ànim de polemitzar, eh? No, No, no és això. I penso que, aviam, la clau és el que també has dit. És a dir, la mesura està bé, però és una mesura global. Però, clar, són mesures, la moció que va presentar en el seu dia el grup de Junts era una mesura local. I aquestes són mesures que s'han de prendre a nivell global. És a dir, no tindria cap sentit que Sant Cugat, per exemple, a la gent tingués que anar a portar el carnet de vacunació per anar al bar, i en canvi a Rubí no. Clar, llavors estaríem perjudicant a Rubí perquè els enviaríem tots els vacunats a Rubí. És a dir, que això és una mesura que jo penso que és positiva, Atenció. Però o s'implanta globalment, com a França, o no es pot implantar a nivell local. Vaja, jo penso que seria més contraproduent que una altra cosa. Ara, estic d'acord que aquestes mesures, que el carnet de vacunació serveixi per alguna cosa més que per viatjar a l'estranger, pot estar bé començar a estudiar. I amb això està bé pensar-ho, però són mesures, insisteixo, que des del govern local són impracticables. Perquè queden discriminacions.
Mm-hmm. Molt bé. Sergio?
Sí. Sergio? Sí, simplement per a...
Algú que apagui el micro, Francesc, potser?
Sí.
Perquè se sent molt soroll de fons.
Sí, había como un retorno. No, simplemente, pues un poco para comentar la moción esta que presentó Junts, que yo creo que era, de verdad, bien intencionada, pero que no se podía aplicar. Porque no podemos, imaginemos que todos los municipios de Cataluña hiciesen su certificado, ¿no? Pues al final sería un auténtico guirigay, ¿no? Y al final el consumidor tampoco sabría cuando va a Centelles o va a Vallgorguina o va a Granollers o a Mataró lo que le piden en cada sitio, quién hace esta certificación, hubiese sido complicado. Por lo tanto, yo creo que tienen que ser medidas globales, ¿eh? Al final también la gente lo tiene que entender, ¿eh? Y tampoco le podemos llenar la cabeza de mil cosas porque ven los medios de comunicación, los nacionales, pues los de Cataluña, los internacionales, y creo que era algo bien intencionado, que a lo mejor era apuntaba en la manera correcta, pero en el fondo son medidas que tienen que ser muy globales, ¿eh? Como el hecho, digamos, de tener toda la pauta completa, que hayan pasado unos días para que puedas ir al extranjero. Bueno, esto parece que ha costado un mundo, ¿eh? Y ya veremos si no se echa para atrás en la Unión Europea. Al final la gente tiene que tenerlo muy claro y tienen que ser medidas globales porque si no funciona.
Molt bé, perfecte. No sé si algú vol afegir alguna cosa més del tema Covid, si no canviaríem de tema. Fa uns dies vam conèixer un informe, una enquesta, em sembla que era, per ser més precisos, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que situava Sant Cugat com la ciutat on es tarda més en donar una llicència d'obres. Realment estava al doble de la mitjana de Catalunya, no? L'enquesta deia 13 mesos, tot i que l'Ajuntament precisava que en realitat eren 15, és a dir, fins i tot una mica pitjor, i que la mitjana a Catalunya, la mitjana catalana, és de 7,8 mesos per otorgar des que es demana una llicència fins que s'atorga. Evidentment, aquesta és una mala notícia que Sant Cugat apareixi en aquest tipus de rànquings, sobretot per l'economia local, evidentment, no? Per tant, no sé com ho veieu, hi ha un pla de xoc que està en marxa. Veieu factible que això es pugui reduir, com deia Francesc Duc aquí a Cugat Media ahir, amb l'aplicació d'aquest pla de xoc arribar d'aquí 2 anys a complir la llei, que recordem que la llei diu que han de passar 2 mesos entre la sol·licitud i l'otorgació d'una llicència. Si vols, comencem, en aquest cas, comencem pels membres del govern. Francesc?
Sí, moltes gràcies. Aviam, l'informe aquest del Col·legi d'Arquitectes és cert, o sigui, no descriu una realitat. Una realitat que no surt d'ara, és a dir, que seria enganyós dir que des de que hi ha el nou govern a Sant Cugat fa 2 anys s'ha produït aquesta situació. No és cert. Des de l'any 2015 a 2019 el retard era quasi tant com el d'ara. El que en tot cas la diferència és que aquest govern ha vist la problemàtica, que a més la problemàtica s'ha empitjorat. És cert, s'ha empitjorat, però ho assumeixo perquè hi ha hagut una sèrie de problemes dintre de l'obra de llicència, gent que ha entrat de baixa, per tant, realment s'ha produït una tormenta perfecta també allà dintre, o sigui, un retard ja acumulat que portava molts anys, i unes problemàtiques internes d'aquest departament, amb baixes mèdiques, etc. Però el que sí que ha fet aquest govern és fer un pla de xoc que s'ha presentat ja fa potser un parell de mesos als mitjans de comunicació i a la ciutadania, un pla de xoc amb una seguit de mesures, amb incorporació massiva de personal, massiva vol dir molta gent, i hi ha un compromís polític per part del govern d'intentar que en 2 anys arribem a complir la llei, per tant, arribar als 2 mesos, per tant, a superar ja no només el retard que tenim ara, que el tenim, sinó a recuperar tot el retard acumulat dels anys anteriors, del 2015 al 2017. Per tant, el compromís d'arribar dintre dos anys a fer el que realment la llei estipula, que és els 2 mesos d'arrelança amb l'obtenir la llicència, és un compromís ferm, que posarem tots els recursos, tots els mitjans per complir-lo, i que així estem. Si tindrem ocasió, perquè això és una cosa pública, si el nombre de llicències que es donen es pot anar comprovant, si no és una quimera, per tant, podem anar veient dia a dia com més a més es va reduint els terminis, i esperem que puguem complir, o si no, com a mínim apropar-nos a molt, dintre 2 anys a complir el compromís del senyor o el tinent d'alcalde Francesc Duc a posar sobre la taula.
Molt bé. José, per part dels socialistes.
Sí, bueno, aquest tema té un poc recorregut en el sentit que tenim molt clar detectat on està el problema, en aquest cas, però evidentment la solució és més complicada. Evidentment aquest problema no ve d'aquí, no ve d'ara, ve de lluny, és una cosa que s'ha anat complicant al llarg dels anys i ara doncs, ha acabat de patar en aquest sentit. I jo referim a les paraules que ha dit el tinent d'alcaldia, el senyor Duc, aquest pla de xoc d'aquests 2 anys, d'intentar d'alguna manera revertir aquesta situació, que no és fàcil, i evidentment cap govern que sigués en aquest moment podria donar la volta en 2 mesos en aquesta situació, perquè és un tema que ve, com repeteixo, de lluny. Però la nostra intenció i la nostra obligació, en aquest cas com a govern, és revertir-la i sobretot donar aquesta confiança no només als particulars que demanen aquesta llicència, sinó també a totes aquestes empreses, aquests inversors, que realment han de mantenir aquesta confiança en Sant Cugat i que s'ha de continuar invertint i, per tant, facilitar a tothom, per repeteixo, particulars, inversors i empreses, que Sant Cugat és un lloc evidentment segur i que, d'alguna manera, això ha d'anar més ràpid i s'ha de revertir. Per tant, conscients del problema, conscients de la solució, però som també conscients que és una cosa que no serà ni fàcil ni ràpida.
Molt bé. Albert, per part de Junts.
Sí, a veure, ara en José ha tret un tema doncs, que és el realment rellevant, no? Que és els efectes, no? El perjudici que té tot aquest tema per l'economia, per la manca d'oportunitat, no? Per els llocs de treball, per l'afectació que té sobre famílies o sobre particulars que vulguin doncs fer un canvi o tant per una nova construcció com per un canvi d'altre tipus i que tingui a veure amb les llicències. I, clar, quan estem parlant de pla de xoc, un pla de xoc no és després de 2 anys. Un pla de xoc és el màxim de ràpid possible, posar-hi els màxims recursos en el mínim temps possible. I ara estem en un moment que la pandèmia ens ho ha portat, on podem posar-hi els màxims de recursos, on l'Ajuntament té diners per fer-ho, on es podrien fer convenis, etc., doncs que pogués, diguéssim, reduir al màxim aquest temps de poder revertir aquesta situació. Recordem que aquesta situació no és nova, com dèieu, o sigui, ja ve, diguéssim, de temps. El que sí que és nou és que s'ha incrementat considerablement el temps diguéssim, de resposta. I el que també és nou és que podem aplicar tots els recursos econòmics disponibles en aquest sentit per poder revertir aquesta situació. Per tant, jo crec que hauríem d'aprofitar al màxim aquesta conjuntura que tenim ara i no portar-la a que la resoldrem d'aquí 2 anys, sinó que la poguéssim resoldre al màxim de ràpid possible. En aquest sentit, nosaltres també, doncs, torno a dir, nosaltres vam presentar proposta al ple doncs, per fer un pla de xoc diguéssim, en posant en aquest sentit, no?, el remei, no?, de posar-hi els màxims recursos possibles en el mínim temps possible, no? I clar, doncs s'ha optat una mica per una solució, doncs, que segurament teniu la informació, més completa, però s'ha optat, doncs, per una solució, doncs, més gradual que porti, que d'aquí 2 anys, doncs, ja s'haurà, però clar, és que haurem fet un forat de 4 anys de retard amb moltes activitats i moltes inversions doncs que tindrà la seva repercussió, no? Jo crec que s'hauria d'intentar doncs que no sigui d'aquí 2 anys, sinó que sigui en el mínim temps possible i amb els màxims de recursos posats possibles, perquè realment el benefici o perjudici que podem tenir, com deia el José i apuntava, pot ser important, no? Generar aquesta seguretat que estic completament d'acord que s'hauria de poder fer.
Ara, Sergio, acabem la primera ronda de posicionaments i després el José, que m'ha demanat la paraula. Sergio.
Sí, ya sé luego la réplica de José Gallardo por donde irá, es que me la conozco. Bueno, a ver, el tema viene efectivamente de lejos, ¿eh? Desde la alcaldesa Fortuny, como la alcaldesa Conesa, ¿de acuerdo? Una ya no está y la otra está en la oposición, ¿vale? Pero eso no sirve absolutamente para justificar la situación actual. Y así como con el tema del COVID, creo que ha sido propositivo, constructivo, etcétera. Tirón de orejas aquí, tirón de orejas efectivamente, y fuerte al equipo de gobierno por no haberse puesto las pilas en más de 2 años. Llevamos a este pleno, julio de 2021, una importante modificación presupuestaria para al final poner recursos, para que al final haya personas expertas mirando los expedientes, aprobándolos, etcétera, para poner recursos humanos. Hemos tardado más de 2 años. Por lo tanto, aquí ha habido una torpeza por parte de urbanismo, de no darse cuenta de la gravedad del asunto. Y tampoco se puede decir que somos una ciudad de más de 90.000 habitantes, que es un tema coyuntural, de que ha habido una persona que se ha cogido la baja. Bueno, todo esto, digamos, quien lleva los recursos humanos con profesionalidad sabe que hay un cierto grado de absentismo, etcétera, y tenemos que tenerla suficiente, en este caso, para poner los recursos. Hubiésemos entendido que esto tardase 3, 4, 5 meses, tal vez, pero han pasado más de 2 años. Bienvenida sea esta medida, esta modificación presupuestaria que va a permitir que paulatinamente vayamos rebajando este tiempo de espera de las licencias, que es inadmisible para el ciudadano, para el vecino, es absolutamente inadmisible. Y bien, pero esta medida llega absolutamente tarde y no hay excusa en ninguna por parte del equipo de gobierno actual.
Gracias, Sergio. José.
Es que no me has adivinado lo que iba a decir esta vez. No iba a decir eso, evidentment, som conscients de la problemàtica. Evidentment, no escurrimos el bulto, som els que estem governant, per tant, som els màxims responsables de solucionar aquesta situació. Evidentment, portem una herència, això és una evidència, no dic que són les culpes d'un o dels altres, portem una inèrcia i nosaltres som els responsables de redirigir aquesta inèrcia que portem. Però sí que s'han fet coses durant aquests 2 anys. I estic convençut perquè quan vam arribar no hi havia cap borsa de treball, no hi havia cap borsa per poder dotar a urbanisme d'aquests recursos per poder redirigir aquesta situació. Hem estat treballant per poder crear aquestes coses d'arquitectes, etcètera, per d'alguna manera poder contactar tot aquest personal que necessitem per desencallar tota aquesta situació que hi ha a llicències. Per tant, no és tan fàcil com dir, venga, cojo un aeroport aquí, mañana. No, això té un recorregut a nivell administratiu, que s'ha fet una feina que no es veu, evidentment, i que la gent, evidentment, vol que li solucioni el problema i això li és igual, però hi ha una feina darrere fins a arribar a aquest punt per poder solucionar el tema de les llicències. Per tant, no només és una única problemàtica que no surten les llicències. Hem de veure per què no sortien les llicències i tota la feina que s'ha fet internament des de recursos humans i des del propi urbanisme per intentar desencallar això. Segurament, quan tinguem tots aquests recursos a sobre la taula, això cada vegada anirà més ràpid i serà una cosa progressiva. I com deia el senyor Sadari, que evidentment, si ho podem fer en un any, millor que en 2. Però la realitat és que és una cosa que hem vist que està molt entallada i que d'alguna manera hem detectat que el problema no el volem amagar, està aquí, però que estem intentant buscar la millor solució i la més ràpida possible. Ni volem regalar a ningú les orelles, és a dir, no volem regalar res, però bueno, estem treballant amb això i em consta i es veu que s'ha fet un esforç brutal per intentar redirigir aquesta situació. Sí que és veritat que costarà una mica més de temps de veure al carrer i que no és fàcil i no estem enganyant. Si diguéssim aquí que ho faríem en 2 mesos, segurament el senyor Salari i el senyor Blanque dirien que no seria veritat, perquè si tindrien raó, és que no seria veritat.
Molt bé. El senyor el regidor, el Francesc Duc, deia que al setembre s'incorporaven 9 arquitectes en aquest departament i que s'havia arribat a haver-n'hi només 3 en el departament de llicències. Per tant, bueno, doncs a veure si realment s'aconsegueixen incorporar-se aquests 9 i potser alguns més i anar desfent aquest nus o aquest tap que ha generat la situació que fa que això, no? Que Catalunya, que Sant Cugat sigui la ciutat, que dobli la mitjana de retard de llicències a Catalunya, com deia el Col·legi d'Arquitectes. Sí, Francesc, em demanaves la paraula.
No, no, només dir allò, primer, coincidir 100% amb el que José Gallardo ha dit, coincideixo totalment, i després, agafant les paraules també del senyor Solerich, el govern farà posarà a disposició el màxim de recursos possibles en el mínim per aconseguir en el mínim temps possible. O sigui, allò que diu que voldrien nosaltres ja ho començarem a fer, si posarem tots els màxims recursos possibles a disposició perquè això funcioni. I des d'aquí donar la tranquil·litat a tranquil·litat mesurada a tots els comerciants, a totes les persones que estan amb aquesta problemàtica o que s'incorporaran en breu, que això ho tenim controlat i es solucionarà. Per tant, donar la confiança a la gent que pugui estar afectada, que ens escolta, que des del govern municipal això ho solucionarem. Solucionarem inclús més aviat del que ells poden pensar.
Molt bé. Doncs si ningú més vol afegir sobre aquest tema, a veure, Francesc, si pots tancar el micròfon. Gràcies. Molt bé. Doncs si ningú més vol afegir sobre aquest tema, passem al darrer tema d'avui. Fa uns dies l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'ANC, va demanar als partits independentistes de Sant Cugat penjar una nova pancarta a la façana de l'Ajuntament, que en aquest cas digui, en lloc de llibertat presos polítics, que digui prou repressió, independència és llibertat. A més, fa unes setmanes, em sembla que va ser l'última intervenció del Francesc Ossan, el secretari d'Organització d'Esquerra aquí a la tertúlia, ell proposava, que Esquerra proposaria en els partits independentistes o entitats independentistes posar una pancarta amb la paraula llibertat, amnistia, disculpa. No sé si s'ha avançat en aquest sentit, s'ha arribat a algun tipus d'acord. Pregunto primer ara en aquest cas als dos partits independentistes i després preguntaré als altres dos. Albert, et consta que ja s'hagi avançat alguna cosa en aquest sentit?
Bé, jo no tinc la informació. Sé que s'està treballant per part de les associacions i diguéssim, amb l'Ajuntament en aquest sentit, però no sé que s'hagi avançat en aquest tema. Sé que hi ha propostes diverses la voluntat és de trobar-hi un punt d'acord, però jo no tinc informació que s'hagi desencallat en aquest sentit.
I quina seria la proposta de Junts? Teniu alguna proposta en concret? O...
Doncs repeteixo, jo és que no tinc la informació. És una cosa que és molt, molt recent i no tinc la informació. Em sap greu.
Molt bé. Francesc?
Bé, jo sí que tinc informació perquè fa 48 hores va haver una reunió de tots els partits i associacions independentistes aquí a l'Ajuntament, en presència dels partits independentistes també del govern. Val a dir que la pregunta que ens ha fet l'Albert Soler és què opinem de la proposta de l'ANC. Esperpèntica. Esperpèntica. Per què és esperpèntica? Perquè vaig explicar precisament fa 15 dies allò que va haver una reunió de tots els partits i associacions on es va discutir el que passava amb la pancarta, què feia amb la pancarta, es va discutir, es va comentar que es farien propostes i que hi hauria una segona reunió després de la festa major per acabar-ho de parlar. Doncs encara no s'havia fet aquesta reunió quan l'ANC unilateralment es despenja amb aquesta proposta, trencant la pretesa unitat que, curiosament, l'ANC sempre defensa. Unitat, 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 doncs, toma unitat. Es despengen per la seva part de fer una proposta unilateral i, a més, a la xarxa li fan una la coletilla dient que a veure si la senyora Mireia Engla s'atrevia a penjar-les. I ja fan una proposta i a sobre afegeixen una provocació per part del govern. I estem que l'ANC el que busca sempre és la prova de cotó sobre el més o menys grau d'independentisme de la nostra alcaldessa i constantment posant dia a dia allò propostes per intentar allò erosionar aquesta imatge. Val a dir que es va fer aquesta reunió i que l'ANC es va quedar sola defensant aquesta proposta. Cap de la resta de les associacions ni partit la va secundar i es va quedar que es aniria treballant, es van obrir un temps de termini d'estudiar i de parlar de veure quina era la proposta més adient i en aquest sentit es va quedar en una propera reunió que no sé en aquests moments quan se celebrarà, però serà ràpida per intentar trobar una fórmula de consens. Però, en tot cas, independentment del contingut de la pancarta o no, sí que no entro a valorar, jo penso que, hòstia, de veritat, no podem anar d'aquesta manera. Si els partits, ja sé que el senyor Blázquez i el senyor Gallardo no se senten interpel·lats per això, però si els partits independentistes volem anar amb una unitat, no podem fer aquestes jugades barribajeres, no toca. O sigui, la unitat és un bé que s'ha de preservar. Per tant, si volem fer una pancarta que tots ens sentim representats, sigui el text que sigui, que podria ser també el de la proposta d'ANC, però no val aquestes jugades, no s'ha de fer, no és correcte, no és ètic. Per tant, allò, escolta, reprenem l'esperit de les reunions que s'han fet i segur que trobarem entre tots i totes una proposta de pancarta interessant que sigui assumible per tots.
Molt bé, gràcies, Francesc. José? No et sentim bé, José?
Nosaltres no estàvem en aquesta reunió.
Ara? Sí.
Dic que, evidentment, nosaltres no estàvem ni convocats a reunió ni sabem exactament ni què posaran ni què volen posar ni res. Nosaltres estem en un altre estadi, no estem en una situació de pancartisme ni a una banda ni a l'altra. Creiem que aquest escenari ja ha passat, aquesta pantalla ja ha passat. Es van demostrar les eleccions autonòmiques. Som el partit real, d'alguna manera, un catalanisme moderat que aglutina totes les sensibilitats de Catalunya i que d'alguna manera pot donar sortida a la situació que té ara mateix el país, ja que no podem caure, i de Partit Socialista no caurem en aquest joc de uns millors catalans que els altres, uns més espanyols que els altres, i un costat i altres els altres continuant amb aquest enfrontament i amb aquesta divisió que hem comprovat que gairebé tot 10 anys no ens han portat enlloc, ens han callat i realment no ha portat absolutament cap benefici pel país. Evidentment, respectar la llibertat d'expressió de tots aquells que són independentistes, ara no estic dient, evidentment, que no es pugui ser independentista o no es pugui ser més espanyolista que ningú, però creiem que des del Partit Socialista no aquest joc no ens hi va. A veure qui la té més gran, la pancarta, i per tant creiem que aquesta no és la solució. La solució és la que s'ha portat fins ara, la del diàleg, la de l'enteniment, la de seure, la del diàleg i la taula de diàleg polític, i creiem que fer aquesta escenografia continua, com es va començar a fer les estelades, que al principi estava tot el poble ple d'estelades, té molta força, però en el que passa 2 anys, amb tot el respecte, acaba formant part del paisatge urbà i aquest efecte d'impressió deixa de tenir qualsevol tipus d'efecte. Per tant, hem de deixar la política d'efectes per ser efectius amb la política, no? I d'alguna manera portar i resoldre els problemes reals, que una pancarta, repeteixo, respectant evidentment la llibertat d'expressió de cadascú, faci el que vulgui, no solucionarà el problema que tenim a sobre la taula. Per tant, hem de buscar, evidentment, altres vies que aglutini a tots els que pensen, els que són independentistes i els que no ho som. Per tant, jo no excloc a ningú, a mi sí que m'exclouen.
Molt bé. José, moltes gràcies. I Sergio, del Partit de Ciutadans, ja que diguem sí, gràcies a la vostra denúncia, diríem, es va acabar despenjant la pancarta dels presos polítics.
Sí, és un tema cansino, lo es, ¿eh? Però bueno, nosotros sí tenemos que ser reiterativos, pues lo seremos. Aquí hay un tema, un concepto de fondo, y es que, bueno, yo siempre intento empatizar al máximo con las ideas de los demás y con el derecho a expresarse por parte de todo el mundo. Lo que nunca aprobaremos ni entenderemos es que desde la fachada del ayuntamiento, que es un edificio público, se cuelgue un mensaje que es partidista. Vamos a suponer que en el Parlamento de Cataluña los que gobiernan ponen una pancarta, digamos, que sigue las directivas o el pensamiento de quien gobierna, o que en el Congreso de los Diputados, cuando hubiese gobernado el Partido Popular, hubiera colgado una pancarta, o el Partido Socialista ahora pusiera otra. No, los edificios públicos son de todos y por lo tanto tienen que ser neutrales. Y por lo tanto ahí hay un mal final. Si tienes que ir a los tribunales, bueno, pues hay que hacerlo, por desgracia, quiero decir, porque mejor sería no tener que hacerlo y tirar un poco de sentido común. Y al final hay un auto que dice pues que esa pancarta no tiene que estar aquí. A partir de ahí, bueno, los partidos independentistas pueden hacer mil cosas, pero yo creo que el respeto al espacio público es condición sine qua non. Y que yo creo que el hecho de que se ponga una pancarta, aparte de en catalán, Mardá, lo que es el Mardá, pues aparte de eso no va a hacer nada más. Sí que es cierto, ¿eh? Y ese ya sé que me meto a lo mejor donde no es digamos, mi sector, ¿eh? Independentista. Sí es cierto que he visto desde fuera, como un simple ciudadano, sé por parte de la ANC unas ganas siempre, ¿eh? Cuando vienen al pleno, de erosionar o de buscarle las cosquillas a la señora alcaldesa, ¿no? Cuando decía el señor Sana que yo de la prueba del cuto, ¿no? Pues más o menos, ¿eh? Sí es cierto, digamos, es que se ve a leguas un poco desde fuera, ¿no? Que existe esa intención. Pero bueno, yo creo que la situación ideal es la que tenemos ahora, un ayuntamiento de todos y que su fachada, en fin, digamos, está libre de cualquier tipo de simbología, más allá de lo que, de que luego quien gobierne.
Molt bé. No sé si algú vol afegir alguna coseta més sobre aquest tema, o si no el deixem aquí. Sí, Francesc?
Bueno, jo només comentar que m'estranya la intervenció del senyor Blázquez, perquè jo penso que hauria d'estar content que es pengés una pancarta, perquè així li dona raó de ser el seu partit, un partit que va néixer per això, per intentar prohibir tot, per portar tota la llei, tota la justícia. Per tant, home, si penjem una pancarta, li donarà estímuls per seguir fent la seva tasca. Per tant, hauria d'estar content, si no, què faran?
No, en resoldre els problemes de l'Ajuntament que ha creat Esquerra, amb això ja tenim feina, senyor Sant. No es preocupi.
Molt bé. Doncs acabem aquí la tertúlia, el gall del monestir, d'avui dimecres, 14 de juliol, però també de la temporada. Avui la temporada, el que se'n diu temporada d'hivern, acaba aquí, amb aquesta tertúlia. La setmana que ve arriba el programa Obert per Vacances, que fem en col·laboració amb la xarxa de mitjans locals, i ens retrobem tots, amb vosaltres i amb els oients, al setembre, descansats i amb les piles ben carregades. Moltíssimes gràcies a tots quatre avui i molt bon estiu a tothom.
Bé, bones vacances a tothom.
I bon estiu.
Adéu-siau.